Bona tarda, benvinguts i benvingudes a una nova temporada de Girem el món, un espai del Prat Ràdio que vol reflexionar sobre drets humans, justícia global i cooperació entre pobles. Aquest programa sorgeix a partir de la vocació de les entitats de cooperació del municipi d'apropar-se a la ciutadania i especialment al sector més jove de la població. Girem el món és un espai de ràdio que faran els alumnes de quart d'ESO de diferents instituts de la ciutat dins l'assignatura de servei comunitari, tal com ja va succeir la temporada passada. Per aquí van passar nois i noies del Valdiriguilera, Mare de Déu del Carme, Nostra Senyora del Mar, i esperem que aquest any vinguin a gaudir de la ràdio i de la seva implicació social altres estudiants. De moment, avui sentireu la meva veu. Jo sóc la Neus Macías, coordinadora d'aquest projecte al Prat Ràdio, periodista, i només avui, esperem, m'encarrego de narrar-vos tot el que es fa al Prat en el tema de la cooperació i la solidaritat. A partir del proper programa, seran els propis alumnes els que s'encarreguen d'explicar-vos els temes que els interessen en aquest sentit. Avui tractarem sobre el Festival Esperança, amb la presència dels nostres estudis de la Carla Fernández i l'Eva Grau. Coneixerem totes les entitats que van tenir presència al festival i acabarem amb un reportatge sobre les ciutats defensores dels drets humans, de la mà de la Júlia Suanirina, una empleada domèstica del Líban que va venir al Prat a explicar la situació laboral que pateixen ella i les seves companyes, agreujada per diverses crisis a aquell país. Aquí comença Girem el món. Avui ens volem centrar en l'acte més important, segurament, que ha tingut lloc al Prat aquest passat mes d'octubre, en el tema de la solidaritat, la cooperació i la justícia global. Parlem del Festival Esperança, que es va celebrar el 7, 8 i 9 d'octubre, un festival que es fa des de Sant Cosme al món i on s'ha pogut sentir músiques d'arreu del món. Per parlar d'ell abastament, però també de tot el que genera al seu voltant, tenim amb nosaltres a la Carla Fernández. Ella és coordinadora del Festival Esperança, però a més és secretària tècnica i de gestió de projectes de la Fundació Cívica Esperança, i a Eva Grau, responsable de voluntariat del festival. Bona tarda.
Bona tarda, Neus, què tal?
Bona tarda.
És el primer festival després de la pandèmia. Com ha canviat? Què heu fet aquests dos anys? Què s'ha pogut fer? Perquè és un festival a l'aire lliure, però no sempre estava permès tot en el moment, com anava canviant també les limitacions. Com l'heu pogut celebrar ja enguany?
Els anys anteriors, el 2020 i el 2021, van ser dos anys molt complicats pel tema de la pandèmia i la cultura sabem que va patir moltíssim. Llavors, el 2020 sí que vam fer un festival que va durar tota una setmana, que vam fer a recintes d'aquí del Prat, com vam poder gaudir de concerts del Teatre d'Artesà, el Modern o el Cèntric. I el 2021 sí que vam una mica ja fer un festival més semblant al que estàvem acostumats a fer. Ens vam juntar amb tot el tema del Prat al Món, el Prat Solidari antigament, i vam poder gaudir de dues jornades al Prat, a la Plaça Catalunya el dissabte i al Parc Nou el diumenge, i vam una mica recuperar el que era el Festival Esperança dels altres anys. Aquest any ja, per fi, després de dos anys una mica estranys, vam poder recuperar els tres dies de festival al Parc Nou. Com a tal, com a festival, de la gent que van fora no ha canviat gaire, sí que vam canviar l'entrada i potser les ubicacions dels escenaris i poca cosa més, però des de dins sí que hem canviat molt l'estructura, perquè ens vam cooperativitzar el 2019, vam fer la cooperativa del Festival Esperança, i aquest any era el primer any que des de la cooperativa gestionava el festival 100%. Hem canviat tota la manera de treballar, els grups de treball, la manera de gestionar-nos, i ha sigut tota una novetat per nosaltres, i estem molt contentes de com ha sortit tota la feina.
Ha sigut un gran repte, però ens n'hem sortit. Bueno, sí, com
podem dir-ho, la valoració, suposo que ja heu fet valoració vosaltres, heu fet reunions per veure com havia anat el festival.
Estamos en ello,
encara no.
Sí.
Hem fet algunes, ens en queden unes altres.
Molt bé. I com es fa la tria dels grups musicals? Us ofereixen perquè han vingut altres anys i ho han gaudit? Esteu atents al panorama? I no sé si la relació dels grups musicals és diferent amb vosaltres pel tema de cooperes, perquè sou una cooperativa. No sé si la gent que participa al festival, a la part musical, també ha de formar part d'aquesta cooperativa.
Mira, nosaltres aquest any, que hem començat a treballar, com et dic, des de la cooperativa, la nostra manera de treballar és amb grups de treball, amb cercles, i hi ha un cercle que es diu de programació, que és qui gestiona tot el tema de la programació, ja sigui musical, teatre, circ, xerrades, tot el tema de la programació. Llavors, sí que hi ha grups que venen a oferir-se de som aquest grup, coneixen el projecte del Festival Esperança, que ja sabem que no és només un festival de música, és la festa de l'economia social, no? Llavors hi ha molta gent que coneix el projecte i vol venir a tocar. Lògicament també, al ser un festival com el nostre, tan solidari, hi ha molts grups que ens coneixen i nosaltres anem allà a comentar-les, no? Voleu venir a l'Esperança a tocar? És important per nosaltres que vingueu. I aquests grups, al conèixer el festival, ja venen amb una altra sintonia, no? Amb una altra manera de fer. Uh-huh. Sí. I la veritat que és molt xulo.
Sí, i posen moltes facilitats als grups. Es redueixen alguns al caché i venen amb moltes ganes. Posen moltes facilitats, busquen, es reserven la data expressament. Sí, sí, la veritat és que és molt guai.
No fa falta ser, el grup no ha de ser de la cooperativa. Ens agradaria molt, perquè és una cooperativa que volem que sigui de tothom, no? Hi ha grups de música que són socis de la cooperativa, com Charango, Iso, Les Balkan, però està obert a tothom i ojalà tots els grups poguessin formar part d'aquesta cooperativa. Però la veritat que som un festival obert a tothom. Aquest any hem tingut la sort de tenir un cartell molt social, de grups molt socials que van molt en la línia del festival i de la Fundació Esperança, i la veritat que estem supercontentes de la relació que tenim amb molts grups d'aquí, tant del panorama català com a nivell nacional, no? No, tenim molts grups amics que ens faciliten sempre la feina, com ja et dic, era Charango en el moment, Manu Chao, Amparo Sánchez, Les Balkan, Maruja Limón, no? que són gent que treballa dins l'economia social i que sempre recolzen el festival.
De fet, parlaves de Charango i l'Alguer Miquel va venir a l'estiu al Prat, a Plaça Catalunya, del Prat al Món, per anunciar un avançament del que seria el cartell del festival.
Sí, perquè amb l'Alguer, des de la Fundació Esperança, tenim un projecte que es diu Casa Terra, que és amb el que participem dins del Prat al Món, i l'Alguer estava no estava com a Esperança aquell dia, sinó que estava com a responsable del projecte de Casa Terra, que és el projecte de cooperació internacional que tenim de la Fundació, i sí que és cert que el dia 11 de juny va estar a Plaça Catalunya donant-nos un cop de mà. Estava compartit una mica, no? Estava amb Casa Terra i amb festival.
Sí, perquè també és soci de l'ICOP.
De la cooperativa.
La cooperativa.
Parlarem de Casa Terra més endavant. Tornem al festival, als espais de reflexió que hi ha hagut també al festival. Nosaltres ens volem centrar en aquesta pregunta, en això. Heu tingut xerrades sobre salut mental, una altra sobre com consumim i els impactes que es generen sobre el consum. I ha coincidit, a més, i ho heu dit a les vostres xarxes socials, era justament el dia de la salut mental, una temàtica que ha envoltat el festival d'enguany en diferents formes i espais. Teníeu clar que volíeu parlar de la salut mental? Com va sorgir aquesta coincidència també amb el dia de la salut mental?
Va ser coincidència totalment. Més aviat volíem parlar de la salut emocional per deixar l'estigma de la malaltia mental i tot això, sinó centrar-nos en el que ens fa bé a nosaltres i com a societat, com totes les traves que ens trobem per ser feliços i per tenir benestar emocional. I va ser, bueno, com ara funcionem així com a cooperativa, el que vam fer va ser que cadascú podia proposar un tema i entraven en votació. I suposem, va guanyar de país aquest, suposem que és després de 2 anys que tothom ens vam sentir tocats, tothom en major o menor mesura va patir, bueno, no es va sentir feliç perquè estàvem tancats a casa nostra i perquè hi havia una pandèmia mundial. Llavors va guanyar aquest tema i llavors entorn a aquest tema vam decidir construir tota la programació de xerrades.
Molt bé.
I sí que és cert que el dia 10, el festival va ser 7, 8, 9 d'octubre i just el dilluns dia 10 era el Dia Mundial de la Salut Mental, així que va ser tot un...
Va estar connectat, però no va ser a propòsit.
No ho vam fer a posta, no?
Uh-huh. I també voldria parlar, no sé si alguna va estar, al taller de com consumim i la nostra relació entre, doncs, de la manera en què comprem o consumim i com està afectant el planeta, això.
Malauradament, nosaltres som 2 persones que durant el festival
no tenim
temps d'absolutament res, ni quasi d'anar al lavabo, o sigui, imagina't. Llavors, no tenim la sort de poder gaudir d'allò que fem nosaltres, no? Dels concerts o de les xerrades, dels tallers, però sí que és cert que des del l'ecosistema Esperança, diguem, sempre tenim en compte molt la manera en què consumim, no? De fet, el festival aquest any i el futur que volem crear amb aquest festival és tot des de la cooperativa, des de la consciència social, des de residus zero, cuidar el medi ambient. Llavors, no hem pogut gaudir d'aquest taller, segurament va ser una passada, va ser brutal, però des de dintre de la cooperativa ja intentem que tot el que nosaltres creem o volem que la gent visqui dins del festival ja va encaminat a consumir d'una manera conscient i perquè no tenim un altre planeta, no? No hi ha planeta B, que això que diuen.
Això ho porteu dient molts anys i sembla que la gent se n'adona ara, sí. O que és ara quan sí. No, l'escalfament global, el canvi d'estacions...
Quan arribes a novembre i vas amb tirants, sí. Veus que alguna cosa no va bé. Però també des del festival també intentem que el que consumim nosaltres sigui... ètic, per exemple, la telefonia, perquè ens deixen targetes SIM, ens deixen portàtils, ens deixen routers, tot això ve de Som Connexió, després les entrades les gestiona Tiquètic, després la cervesa també era d'una cooperativa que es diu Les Contrabandistes, no sé si em deixo alguna
cosa. El menjar també intentem que sigui quilòmetre zero, que tingui el mínim impacte possible. Intentem crear un festival el més sostenible possible, perquè... Hosti, som l'esperança, no? Si aquest festival no és el més sostenible possible, apaga i vamonos, no?
Clar, de fet, les parades d'artesans i de food trucks també les escollim amb criteris ambientals. Uh-huh. I que, bueno, intentem que siguin també d'economia social o que vagin... O que encara que no es defineixin com a economia social, que vagin per la filosofia aquesta.
Uh-huh. El festival va créixer i va donar lloc a la Fundació Cívica Esperança, una organització sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de potenciar i consolidar el sector de l'economia social i solidària i de la que, com mencionàvem abans en la presentació, doncs la Carla és secretària i de gestió de projectes.
Sí.
Parlem ara de com el Prat voleu que sigui un referent d'economia social i solidària i de la gestió ciutadana enfortint el seu teixit associatiu. Sí. Com actua la Fundació Esperança dins el Prat... aquesta simbiosi que es crea.
La Fundació sempre està present a tots els actes que intentem fer al Prat, però la Fundació és una mica un paraigües dins de l'ecosistema Esperança que tu mencionem, de totes la majoria o moltes de les entitats d'economia social d'aquí del Prat. Trobem entitats de tot de tota mena de serveis, des de, bueno, el que deia la Eva, no? Telefonia com Som Connexió, Roda Prat, que són els que reparteixen els paquets que es veureu que van amb la bicicleta, Som Gestió, el Festival Esperança en si, no? Som una mica el paraigües de tot aquest ecosistema, no? Intentem gestionar i coordinar i fer accions dins del Prat per una mica que la ciutadania entengui el que és l'economia social i que hi ha una altra manera de fer les coses, no? I a partir d'aquí doncs, tenim diferents projectes que anem generant o construint o acompanyant dins d'aquí del Prat i, bueno, i també internacional.
Un d'ells era Casa Terra, mencionaves abans, que és el projecte amb el qual vosaltres esteu al Prat al Món, que també és el pare, diguem-ne, del nostre girem al món. Expliquem què és Casa Terra.
Això seria molt guai que estigués aquí l'Alguer per explicar-ho, perquè ell és el creador d'aquest projecte, no? Casa Terra és un projecte, com dic, de la Fundació Esperança que crea l'Alguer després de molts anys girant amb xarango i anant pel món, doncs veu que, bueno, que hi ha projectes al món que necessiten, que no tenen la sort que tenim nosaltres, no? D'aquí del primer món. I... bueno, doncs decideix, coneix un projecte allà al Nepal, nosaltres des de Casa Terra acompanyem a dos projectes, un al Nepal i un al Congo actualment, coneix un projecte allà al Nepal, s'enamora d'aquest projecte, que és el de la Indira, que va venir el 2019 aquí a presentar el seu projecte, i el que fem des de Casa Terra, sobretot, és, com diu l'Alguer sempre, els fem de braç a Europa, nosaltres aquí des del projecte intentem fer molta sensibilització tant al Prat com a Catalunya, perquè la gent conegui els projectes que acompanyem i amb petites aportacions que pot fer la gent mensual, 3, 5, 10 euros al mes, aquests diners els enviem als diferents projectes que tenim i acompanyem per facilitar una mica la vida de les persones que no ho tenen tan fàcil, no? A l'altra punta del món. I ja et dic, jo ho he intentat explicar com puc, però si estigués aquí l'Alguer ho hauria fet moltíssim millor, però la veritat que sí, és el projecte que amb el que estem, com tu dius, Neus, dins del Prat al Món, i que fa res vam fer aquí un acte, el dia 30 de setembre vam fer aquí un acte de presentació una altra vegada del projecte del Nepal que acompanyem i va ser superxulo.
Uh-huh. Doncs el proper reportatge que sentirem en aquest primer programa de Girem el Món és una presentació de totes les entitats solidàries i de cooperació que van estar presents, que van tenir el seu aparador al Festival Esperanza. El sentirem de seguida, però abans volem que vosaltres poseu el moment musical, no cantant.
Vale, bueno.
Voleu que ens proposeu una cançó d'algú precisament que estés a l'Esperanza, que us hagués agradat, que estava a l'Esperanza i us agradaria sentir una de les cançons.
Vale. I ho hem de dir així ja.
Sí.
Així sin pensar. Ai, no, Eva.
Tremenda Jauria.
Sí, anava a dir, Tremenda Jauria és l'únic concert que vaig poder mig veure. Jo, com
jo també, perquè era dissabte i ja estava tot
sí,
més o menys ja estable.
Pues sí, alguna de Tremenda Jauria.
Sí. Esta noche crec que es diu.
O sigui, potser que es digui Esta noche.
Molt bé, doncs sentirem junts Esta noche i acomiadem l'Eva Rau, que és la responsable de voluntariat del Festival Esperanza, i la Carla Fernández, que és doncs la coordinadora del Festival Esperanza i a més secretària i de gestió de projectes de la Fundació Cívica Esperanza. Moltes gràcies a totes dues per haver-nos fent 5 cèntims del que ha estat aquesta passada edició
a tu per convidar-nos.
Del Festival Esperanza.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Amanezca. Aquest passat mes d'octubre va celebrar-se al Parc Nou de la Ciutat una nova edició del Festival Esperanza, que ja a la passada festa del Prat al Món va avançar part de la seva programació. Des de Girem al Món hem volgut fer un repàs de les entitats que han tingut visibilitat al Festival Esperanza, moltes d'elles agrupades a Del Prat al Món i que han aprofitat l'aparador que suposa aquesta trobada multitudinària per donar a conèixer la seva activitat. Hem trobat, entre d'altres, la Maria Elena Enríquez, presidenta de l'Associació de Salvadoreños a Catalunya, que ens parla de la feina que fan des de la seva entitat i de quina manera donen suport als migrants.
Bueno, a nivel consulado, porque aquí no tenemos embajada, de pedir citas al consulado, por ejemplo, orientar cómo empadronarse, cómo sacar la tarjeta sanitaria, de lugares donde se puede encontrar trabajo, búsqueda de empleo. También a raíz de la pandemia hicimos un proyecto de apoyo a la gente que se quedó varada sin trabajo en la pandemia. Hicimos un proyecto y lo presentamos a participación con el tema de ayuda de alimentos, ayuda de vivienda, ayuda de... Con la vivienda es muy difícil porque está muy cara la vivienda y cuesta, pero una ayuda pequeña para poder ayudarse, ¿no?, a un alquiler. Todo eso lo hicimos en el tiempo de pandemia, pero luego lo hemos seguido. Ha habido más entidades que nos han apoyado, como es Formación y Trabajo de Barcelona, que recibe muchos alimentos del Banco de Alimentos, y ellos nos ceden alimentos que no van a sacar a lo mejor en la semana y tienen poca caducidad, pues para poderla, que nosotros la podemos utilizar, pues también nos están apoyando.
Maria Elena parla de com és de difícil la migració per a aquest col·lectiu, que en moltes ocasions es veu obligat a fugir del país a causa de les mares, les pandilles mafioses, que poden ser molt perilloses.
Normalmente el objetivo de emigrar de El Salvador no es Europa, no es Cataluña, es más Estados Unidos, pero a raíz de del narcotráfico de personas, que las dejan perdidas en el desierto, que les roban el dinero, las asaltan, o sea, les quitan el dinero y son mentiras que no les pasan, ¿no? Para Estados Unidos, la gente prefiere al salir de allí por amenazas y por persecución por pandilla, y tiene necesidad de salir, pues con 9.000 euros, dólares que le va a cobrar un coyote para pasarlo para Estados Unidos, prefiere comprar un vuelo de avión y venirse seguro para España o para cualquier país de Europa, porque viene seguro, no viene arriesgando su vida, pero no, el objetivo no es Europa, sinó Estats Units.
I d'Amèrica Central viatgem a Àfrica, amb la Rosa Arias, presidenta de l'entitat Àfrica Viva i present a l'Esperanza per difondre l'activitat de la seva organització. Sentim-la.
Tenim seu al Prat, també tenim seu en altres llocs de Catalunya, com Sabadell, Girona, Palafrugell, i al Prat també tenim una delegació. La nostra entitat és una ONG que es dedica a fer projectes de desenvolupament a l'Àfrica Occidental, concretament a Burkina Faso. Allà hem treballat en diferents zones i amb diferents poblats, ajudant a les associacions femenines amb els seus projectes d'horta, de petita economia domèstica, alfabetització, i també pues, procurant que tinguin aigua als seus horts, finançant la construcció de pous perquè es puguin regar. Llavors, aquí a Catalunya el que fem són projectes de sensibilització en escoles o projectes com, per exemple, explicar contes a diferents biblioteques, llocs on hi ha festes, per tal de sensibilització als més petits, de fer sensibilització als més petits de tot el que del món que ens envolta i que està succeint en altres llocs que estan tan a prop i tan lluny a la vegada.
Parlem amb la Rosa sobre aquest suport que dona l'entitat, concretament a les dones africanes, i de la seva emprenedoria, malgrat totes les dificultats que la societat els imposa.
Sí, nosaltres vam començar viatjant, fent estades de mesos allà per fer seguiment dels projectes, anant cada estiu quan hi havia vacances, i aquests darrers anys ha estat una persona de l'ONG que ha estat vivint allà durant una llarga temporada, durant anys, i és el que ha fet el seguiment en el terreny. L'últim projecte que hem fet és de microcrèdits amb associacions de dones. Llavors aquest noi, el Jordi, que és de Gironella, és el que s'ha encarregat de portar-ho sobre el terreny fins que el projecte ja és autònom i el poden portar les associacions sense comptar amb cap ajut extra. Sí, 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 la veritat és que tenen moltes idees, tenen molta força també. El que no tenen són recursos, no? I això és el que els intentem donar nosaltres, aquesta miqueta per començar i després que elles puguin tirar endavant. En l'àmbit, sobretot, pues mira, de l'agricultura domèstica, també en els mercats, per tenir parades, per vendre. Es dediquen també a coses de cultura, fer sabons artesanals, tot tipus d'activitats.
Continuem viatjant pel món de la mà del Festival Esperança i seguim a Àfrica, però ara concretament al nord del continent, al Marroc, a través dels ulls de la Montse Romera, del Son Morocco, una entitat que vol que els seus col·laboradors siguin quelcom més que simples donants de diners.
Pues mira, el Son Morocco és una entitat que el que fa és organitzar rutes pel Marroc i activitats amb intercanvi cultural. A les rutes que fem pel Marroc, l'objectiu és que sensibilitzar a les persones sobre com es viu al Marroc. I fem, per fer per complir aquest objectiu, pues fem coses com anar a visitar cooperatives de dones, dones que pues estan excluïdes socialment perquè són mares solteres, són viudes o són solteres directament i ja tenen una edat que la societat no les accepta. I aleshores el que fan és juntar-se en aquestes cooperatives i fan coses com vendre l'oli d'argan, l'aigua de roses, fan teixits també, i a més viuen juntes i fan pues una mica aquest paper de família, no? que es necessita també a la vida per estar bé emocionalment.
També han creat una xarxa de cases on els visitants poden quedar-se per viure des de dins la realitat del país. Sentim la Montse Romera.
Després també anem a cases de turisme solidari i fem coses amb els nens, sobretot a l'estiu o en èpoques de vacances, perquè allà no és com aquí que els nens tenen doncs, una piscina, un esplai, un munt d'activitats per fer. Allà, sobretot a les zones més rurals, no tenen res a fer. I bueno, aquestes cases el que fan és, amb gent com nosaltres, doncs, organitzem activitats gincanes o els hi portem a fer una mica de senderisme, juguem amb ells, parlem amb ells, bueno, una miqueta de... perquè no s'avorreixin tant, no? I després doncs, també anem a veure els nòmades, passem una estona amb ells, el guia ens fa el guia que ens acompanya, o el xòfer, o les persones amb les que col·laborem, doncs, ens fan una mica de traductor, i així veiem també doncs, quina és la seva filosofia de vida, i bueno, xerrem una mica.
Coneixerem ara una altra associació on la Juncal Barrio està molt implicada emocionalment. La seva filla va fundar Mundo Possible quan va decidir posar en marxa la seva idea per ajudar les dones d'aquell país, de Kènia. Ara la noia viu allà amb la seva família. Sentim com va ser el procés de la filla de la Juncal fins a anar recuperant el país africà.
Mi nombre es Juncal Barrio y soy la madre de Raquel Santiago, que es la coordinadora que en estos momentos, desde el año 2014, vive en Kenia, concretamente en Nakuru, con su familia, y ella y su esposo son cooperantes, hacen acciones de acción y desarrollo avalados por la Unión Europea. Entonces Raquel quiso crear una asociación con sus amigos, amigas en Barcelona, una pequeña asociación que se llama Mundo Posible desde hace tres o cuatro años, no me acuerdo concretamente, para ayudar a las chicas jóvenes de allá, de aldeas y de lugares, que las chicas adolescentes que no tienen acceso a las compresas y por ese motivo faltan al colegio. Entonces es un problema, vieron que era un problema muy importante, habló con gente local, empezó a crear un grupo allí también y fueron a colegios y empezaron a dar charlas y tal, y contactaron con unas mujeres, que hay en una foto, que ya lo verá, aquellas, que hicieron las compresas de tela con un kit, con una bolsa, que meten 5 compresas de tela dentro de la bolsa y las van a repartir a los colegios. Aparte están haciendo una educación de higiene, de menstruación, de reeducación sexual, porque no tienen conocimiento estas personas.
Continuem amb Setem Catalunya, una organització no governamental que té per propòsit combatre les injustícies del capitalisme globalitzat mitjançant la sensibilització, la denúncia i la mobilització. Ells no tenen seu al Prat, però van veure a l'Esperança un bon aparador mostrar la seva tasca. Ens ho va explicar la Clàudia Bosch.
Estem aquí al Festival Esperança perquè creiem que el públic que ve a l'Esperança és un públic obert, amb ganes d'aprendre, amb ganes de participar per construir un món més just i més sostenible, i creiem que són les persones que necessitem que coneguin doncs, la tasca de Setem i que creiem que poden estar interessades en fer d'activistes amb Setem o de voluntàries.
Coneguem ara la tasca de Setem Catalunya.
Setem Catalunya és una associació que treballa per la justícia global. Fem diverses coses, fem formació, fem incidència i tenim diverses campanyes. Per exemple, tenim la campanya Robaneta, que treballa tot el tema dels drets laborals al llarg de les cadenes de subministrament globals del tèxtil, no? Aleshores, fem formacions a entitats, fem tallers de sensibilització a escola, també hem fet recerques i també fem tasques d'incidència amb administració públiques. Després tenim una altra campanya, que és la campanya electrònica justa, que és similar, però treballa el tema dels drets laborals i els impactes mediambientals al llarg de les cadenes de subministrament, en aquest cas de l'electrònica, no?
També organitzen estades i camps solidaris per donar a conèixer la realitat dels països a tots aquells que hi estiguin interessats.
I a banda de tot això, l'activitat principal o insígnia de Setem Catalunya ha estat sempre els camps de solidaritat, que és tot un programa de formació sobre les causes de les desigualtats entre el nord i el sud globals, que inclou una estada a un país del sud global. Aquest programa l'hem tingut aturat els últims 3 anys, però per la pandèmia, però ara esperem reactivar-los aquest estiu del 2023, reajustant una mica les durades i la quantitat de camps que obrirem al context de la crisi climàtica i l'impacte que té l'aviació al món, no? O sigui, estem com reajustant aquest programa.
Aquestes són algunes de les organitzacions no governamentals amb seu o no al Prat que van voler mostrar com es pot posar el seu petit gra de sorra per canviar el món amb una idea o un projecte. Segurament a ells els ha canviat per dins la seva tasca al capdavant d'aquestes entitats.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
L'any 2020 va ser dur per a totes les societats degut a la crisi mundial que va causar la pandèmia del coronavirus, però va ser especialment sagnant al Líban, un país que va ser travessat per diverses catàstrofes aquell any. Primer de tot, el col·lapse econòmic derivat de la vertiginosa depreciació de la moneda local, la hiperinflació i els acomiadaments massius, seguit per l'explosió del port de Beirut i acabant per la inestabilitat política. Totes aquestes crisis han afectat especialment la capa més vulnerable de la societat libanesa, les treballadores de la llar. Per conèixer la seva situació, des de la Regidoria d'Acció Comunitària i Drets Humans de l'Ajuntament del Prat, es va convidar a Júlia Suanirina, una de les líders i fundadores de l'Aliança de Dones Treballadores Migrants del Líban. La xerrada es va organitzar a les cases d'en Puig. Ella és la veu de totes les treballadores domèstiques que, durant la crisi, van ser abandonades pels seus patrons. Sense cap protecció legal al Líban, van demanar a les seves ambaixades ser retornades als seus països d'origen, però els bitllets d'avió resultaven costosos i ara moltes es troben a un limbe legal. La Júlia explica com van contactar amb ella des del projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Totes les seves intervencions han estat traduïdes al català per una intèrpret.
They get in touch with me, they send in mail, because we have, as we have our group calling Alliance of Migrant Domestic Workers in Lebanon. So they send email that in that in the mail of I put the email inside the page of Facebook. So they send email. So I'm the one who answer the mail always, because the telephone and the mail is with me. And then I send the mail. Mm-hmm. After they told me everything, the detail. I tell for them, okay, I can go in if you send me everything. So that is they contact me. Mm-hmm.
Pel que fa a la primera part de la pregunta, com es van posar en contacte amb mi, doncs va ser per correu electrònic, perquè jo tinc una ONG, tinc un grup que es diu Migrant Domestic Workers Alliance, l'Aliança de les Treballadores Domèstiques de Persones Migrades o Migrants, i jo també estic controlant el grup de Facebook d'aquesta organització. Està el meu telèfon i les meves dades de contacte, i sempre soc la que llegeixo el mail. I es van adreçar a mi, em van demanar si m'interessava participar en aquesta iniciativa. Els hi vaig dir que sí, i em van enviar tots els detalls sobre com funcionaria les ciutats defensores dels drets humans, i els hi vaig dir que sí, sempre i quan doncs m'enviessin tot el necessari per poder assistir-hi.
Ella és una de les fundadores d'aquesta Aliança de Dones Treballadores Migrants al Líban. A continuació ens parla de com es va fundar aquesta associació, que en un principi va néixer com un sindicat.
In 2014, we get in a workshop in capacity building by ILO, International Organization of Labor. Mm-hmm. And during that time, we are a lot of domestic workers to make in that workshop. So that time we decide why we are not building a union, because as we see now, our challenge, our problem, our everything is the same in community, because a lot of community there, it was there. So we decided, let's go to have a union. Mm-hmm. And that workshop was with Federation Nationale of Syndicats in Lebanon. Mm-hmm. They call it FENASOL. So in 2015, We decided to 2015, our union of domestic workers was built. Mm-hmm. Built by us, and I am the one inside in the board of executive, and my friends, the activists with me. Mm-hmm. All we know each other because we work with, was working mm-hmm. a long way and long time. But after 1 year, in 2016, we feel like we lost that power of our union. We lost our voice when we come in the union, like we are not the one who take it, build it anymore. We are the one who carry it anymore. Mm-hmm. So we start to worried, say, what happened for our union? We work on this for a long time, this is things, but now we lost it. We are not the one who carrying it and building it, driving it. So that time we start to feel, to think. And that time also, I think it's misunderstood between us and the Federation of Syndicats. So all of us, the 8 women with us, we go, they remove us by one, not direct, but indirectly. So that time we said already, and finish, we have to move another way. Mm-hmm. So at the 8 of us, at 2 months, we go to another place, and we said, let's build our own.
Doncs tot va començar l'any 2014, perquè vàrem assistir moltes de nosaltres a un taller sobre capacitació i lideratge organitzat per l'OIT, l'Organització Internacional del Treball, i nosaltres érem totes treballadores domèstiques que ens vam adonar que necessitàvem unir-nos, que teníem moltes coses en comú, que ens havíem d'enfrontar al mateix tipus de reptes, al mateix tipus de problemes dins de la comunitat, i la primera idea que vam tenir va ser crear un sindicat. En aquell moment vam dir, ens hem d'unir, també havíem assistit a uns altres tallers organitzats per FENESOL, que és la Federació Sindical Nacional del Líban, i així doncs l'any 2015, després d'una sèrie de gestions, vàrem acabar creant com aquesta unió sindical, però jo de fet vaig estar fins i tot a la Junta Executiva, juntament amb d'altres activistes, que totes ens coneixíem, però... han passat un any, al voltant de l'any 2016 ens vàrem adonar que havíem perdut poder en aquest sindicat, havíem perdut la veu i que ja no érem nosaltres, ja no era la nostra identitat la que tenia importància, i ens preocupava això, no? Perquè hi havíem treballat molt però sentíem que ja no se'ns escoltava i començava a haver certs malentesos amb la federació sindical. Arran d'això vam decidir que volíem constituir-nos d'una altra forma, que volíem ser nosaltres les que dictaminessin com havia d'anar les coses en aquesta unió, i vam decidir acabar aquesta fase i crear la nostra pròpia associació sense ànim de lucre.
La Júlia va definir la situació de les treballadores com una esclavitud moderna. Sentim-la.
Yeah, for now it's all the domestic worker in Lebanon is vulnerable and it's in difficult situation because of the three crises of Lebanon, and in general is vulnerable. We don't take in salary. They don't eat well. They don't have even the people work by hour. They don't have much work because of the crisis. People cannot pay in. Paying people to clean more like before, and about food also, Yanni. Like I said,
and the passport, these things maybe. It's okay. Realment es tracta d'una situació de vulnerabilitat total. Ja era una situació molt difícil abans i ara és una situació encara més difícil amb les tres crisis que mencionàvem abans, i en general doncs estan en unes condicions salarials precàries aquestes dones, són principalment dones, moltes d'elles no s'alimenten bé, tenen problemes, no mengen bé, aquelles que treballen, algunes treballen d'una forma domèstica, d'altres les que treballen per hores ara mateix tenen molt poca feina amb tota la crisi econòmica que hi ha, i sí, en general són unes condicions de precarietat completa.
A moltes dificultats han anat aconseguint a poc algunes millores en la situació de les treballadores domèstiques.
We will achieve to empower of the woman. We aim to empower the woman in the labor right. And we train also to unify our voice as a migrant domestic worker. We teach them also some tools to if go back home, they have something to have in the hand, not coming domestic worker and then go back domestic worker. And we try to learn also to teach them English class, French class. Like this time they will deal with madame, with the employer. Plus, because we see before the barrier languages, it was a problem. So, and then we don't have lawyer now, but we are trying to work with people who know the laws. Like this, we can deal legally with things, even we are not registered, but we try to help the girls in the way legal.
Doncs, malgrat que hi ha hagut crisis i han canviat moltes coses, les nostres reivindicacions, els nostres objectius no han canviat i segueixen sent els mateixos. Principalment empoderar les dones al Líban. També volem unificar la nostra veu. La nostra veu com a treballadores domèstiques migrants. Volem oferir una sèrie d'eines a les dones treballadores migrants per tal que puguin tornar a casa o endur-se coses més enllà de ser una treballadora domèstica, donar-los i oportunitats. Per exemple, ensenyem, fem classes d'anglès i de francès i també els ensenyem petites coses sobre com fer millor la seva feina o com adreçar-se a les persones amb les que treballen d'una forma que els resulti menys problemàtica, etc. De moment encara no tenim un advocat contactat, però sí que ens interessa molt i tampoc estem constituïdes d'una forma oficial o registrades, però sí que operem i intentem canviar la llei. Ens agradaria molt perquè un dels obstacles principals que tenim és la situació legal, jurídica, al Líban, així que treballem molt en aquest sentit, en el sentit d'intentar modificar la llei.
La tècnica de cooperació, justícia global, pau i drets humans de l'Ajuntament del Prat, Isabel Camón, ens parla del projecte de Ciutats Defensores, l'entitat organitzadora de la xerrada de Júlia Swan Irina.
Ciutats Defensores és un projecte que va començar l'any 2013 amb la idea, una mica, ens vam ajuntar a diversos ajuntaments per defensar qui defensa. Pensàvem que s'havia de donar suport a totes aquelles persones activistes, defensores dels drets humans, i alhora implicar-nos com a ciutat defensora d'aquests drets. O sigui, era com un doble objectiu. En aquest sentit, és una feina de tot un any, és una feina que no... Això és el final de la feina de tota... d'aquesta canalització d'una necessitat i que porta un procés molt llarg. O sigui, tot just acabem una jornada de Ciutats Defensores, comencem la de l'any següent, l'edició següent.
Es tracta d'un projecte conjunt que organitza el Fons Català de Cooperació, el Desenvolupament, la Comissió d'Ajuda al Refugiat, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional de la Pau, amb la participació d'ajuntaments, entre ells, com deien, el del Prat de Llobregat i altres institucions i entitats que volen donar a conèixer la feina dels defensors i defensores dels drets humans. La Isabel Camón ens continua donant més detalls.
Els diferents ajuntaments postulen una sèrie de defensors i defensores, molts més dels que venen. Si venen 10, hem de postular 30, perquè és un procés molt complicat trobar persones que tinguin l'agenda de 15 dies per poder venir, que no estiguin en una situació irregular, o a vegades ens ha passat que en el procés de convidar-los i de que vinguin entren a la presó justament per la seva activitat, que no els hi donguin el visat, per exemple, o que se'ls compliqui la vida familiar, que també ens ha passat. Llavors tenim tot un ventall de defensors i defensores i que al final acaben amb 8, 10 aproximadament. Aquests defensors i defensores es fan dues gires, una a la primavera i una a la tardor, i en aquest sentit passen... És una fórmula molt eficient perquè portem defensors i defensores de tot el món, però ens els anem, diguéssim, combinant. L'aportació econòmica ens permet poder portar-los aquí 15 dies i pagar un sol bitllet perquè facin multitud d'activitats. Si ho haguéssim de fer cada ajuntament seria inabastable, vull dir, no podríem pagar bitllets, estància, totes les despeses que comporta. Llavors, és un projecte que el que busca primer de tot és l'eficiència i poder compartir això entre diferents ciutats. Així que quan venen tenen un programa superampli, venen molt animosos i marxen esgotats.
L'Ajuntament del Prat i altres institucions i entitats volen donar a conèixer la feina dels defensors i defensores dels drets humans, ajudar a conscienciar la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat d'integrar la defensa dels drets humans a la nostra tasca i la importància de donar-los suport. Ja no tenim més temps per continuar parlant sobre tot el que ha succeït al Prat en temes de drets humans i justícia global. El mes vinent ens tornem a sentir aquí, a Girem el Món. Fins llavors, que tingueu un molt bon mes de novembre.